Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Fórmula Estel. L'aposta definitiva per la música que realment t'agrada. La que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel. Pels esperits sensibles a la bona música.
Ràdio Estel. Tarragona. 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Els qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. L'inici del temps estival és sinònim de descans, o si més no, de canviar una mica la rutina que portem durant l'any. Però per a molts joves també és una oportunitat de formació. Són moltes les parròquies o esplais que organitzen convivències, colònies, excursions i un volum d'activitats amb l'objectiu que infants i joves visquin una experiència diferent que els ajudi a reforçar la capacitat de treball en equip a través del joc, aprendre a respectar l'entorn, a contemplar allò que ens envolta i a obrir el cor a l'experiència de la FEM. I perquè aquestes activitats siguin reeixides i l'educació en el lleure sigui més que passar una bona estona jugant, cal que els acompanyants estiguin ben formats. El món del lleure a la nostra arxidiòcesi de Tarragona s'organitza a través de la Fundació Santa Maria de Siurana. Una de les seves seccions, l'Escola de l'Esplai, ofereix durant els mesos de juliol i agost diversos cursos de premonitors, monitors i directors en el lleure, entre d'altres. Podreu trobar més informació al web fundaciosiurana.cat. I canviem ara de qüestió per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge, a vigília de Sant Cristòfol, l'Església fa pública cada any una crida a la responsabilitat en el trànsit.
Déu vos guard. És ben sabut que Sant Cristòfol és el patró dels conductors. Veus aquí la pietosa llegenda que va donar lloc a aquest especial culte i veneració. Quan era un problema travessar els rius perquè hi havia molts pocs ponts, un dels oficis era el de portador i pel pagament d'una quantitat, alguns homes musculosos feien el servei de transportar la gent d'una riba a una altra. Aquest era precisament l'ofici del sant, que un dia va portar a coll un nen sense saber que era Jesús fins després de travessar el riu. A vigílies de Sant Cristòfol, l'Església fa pública cada any una crida a la responsabilitat en el trànsit. No podem resignar-nos a la idea que resulta inevitable que hi hagi un elevat nombre de víctimes a la carretera. El balanç és tràgic. L'any 2016, el nombre de morts a Espanya va ser de 1.160. A Catalunya va ser de 153. Hi ha, a més, milers de ferits. Les autoritats civils, mitjançant la seva activitat legislativa, han aconseguit que baixin les xifres respecte a èpoques anteriors. El carnet per punts ha estat una mesura encertada en aquest aspecte, però continuen sent molts els accidents i la majoria es deuen a velocitat excessiva, maniobres antireglamentàries i distraccions al volant, darrerament per utilitzar el mòbil. La responsabilitat en el trànsit no és simplement un tema legal que es pugui abordar amb mesures punitives, encara que siguin del tot necessàries. Cal que els conductors facin una reflexió de tipus moral, i això és el que pretén l'Església. Per exemple, eliminant la competitivitat que a vegades s'estableix a la carretera, més o menys conscientment, i per descomptat, dominant els nervis, eliminant la conducció agressiva quan el vehicle que va davant va a poc, o coses semblants. Hi ha persones que perden els nervis quan es posen al volant i fan gestos exagerats i ofensius. És una actitud poc cristiana. El carnet de conduir del cristià ha d'incloure el domini d'un mateix, la cortesia i la caritat. La bona educació i les bones maneres no poden baixar del vehicle que conduïm, sinó que han d'acompanyar-nos fins a la meta. Santa Teresa, que viatjava en carro, va escriure: aquell que no deixa de caminar cap endavant, encara que tard, arriba. És un canvi de mentalitat el que es necessita. És més important arribar que anar ràpid. Recomano alguna brevíssima oració per emprendre un viatge. Pot servir-vos la frase d'alguns clauers: jo condueixo, tu em guies. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge 13 durant l'any. El passatge correspon a l'evangelista Sant Mateu, capítol 10, versets del 37 al 42.
Qui estima el pare o la mare més que mi, no és digne de mi. Qui estima el fill o la filla més que mi, no és digne de mi. Qui no pren la seva creu i em segueix, no és digne de mi. Qui haurà guanyat la seva vida, la perdrà. Però qui l'haurà perduda per causa meva, la trobarà. Qui us acull a vosaltres, a mi m'acull. I qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos. I tothom qui doni un got d'aigua fresca a un d'aquests petits, només perquè és deixeble meu, us asseguro que no quedarà sense recompensa.
I tot seguit, mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, ens ajuda a aprofundir en l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 2 de juliol celebrem el 13è diumenge de durant l'any. Com cada setmana, tenim la possibilitat d'escoltar i compartir la paraula de Déu. La Bíblia, sempre al nostre abast, ens ofereix les lectures d'avui.
Escoltant i estimant la paraula de Déu, mantenim oberta la porta de la fe i sabem que el Pare i el Fill fan estada en nosaltres. Així Jesús ens comunica la força i la saviesa de l'Esperit Sant. Així es va gravant la paraula en el nostre interior i es fa visible en la nostra vida.
Comunicar la paraula de Déu és comunicar alegria. Tots sabem que Evangeli vol dir bona nova. Déu, que ho ha fet tot bé, ha distribuït els seus dons entre nosaltres i els fa eficaços, fent-se present en nosaltres. Compartint-los, creixem en coneixement i alegria.
Amb els ulls ben oberts, traurem cortines. El Papa Francesc ens diu: la temptació apareix sovint sota forma d'excuses i reclams, com si haguessin de donar-se innombrables condicions perquè sigui possible l'alegria. Això sol succeir perquè la societat tecnològica ha aconseguit multiplicar les ocasions de plaer, però troba molt difícil engendrar l'alegria. Puc dir que els goigs més bells i espontanis que he vist en els meus anys de vida són els de persones molt pobres que tenen poc a què aferrar-se. També recordo la genuïna alegria d'aquells que, fins i tot enmig de grans compromisos professionals, han sabut conservar un cor creient, després i senzill.
El text de l'Evangeli ens fa contemplar les paraules de Jesús que ens ofereixen la manera de portar a la plenitud totes les nostres relacions de cada dia.
A l'Evangeli de Sant Mateu, Jesús ens ensenya a omplir de sentit i força l'amor que Déu mateix ens dona en la família, en els amics i en tots els qui ens relacionem i trobem en la nostra vida. Jesús ens ensenya a mirar-nos tots com a obra de Déu ben feta, amb capacitat de participar en la seva obra de reconciliació, pau i alegria universal, compartint la mateixa missió de Jesucrist.
A finals d'aquest mes de juliol, dos joves de l'arxidiòcesi de Tarragona participaran en un camp de treball amb immigrants a Ceuta i un altre jove farà una experiència al Marroc. Una proposta que els ha arribat de la mà de la delegació diocesana de Missions i que organitzen, entre d'altres, els Misioneros Javerianos a Espanya. Avui a l'espai de l'entrevista en coneixem més detalls d'aquesta experiència de la mà del padre Rolando Ruiz, que és misionero javeriano i que està en Tarragona estos días. Bienvenido.
Muchas gracias y saludos a todos. Yo, perdonadme que no hablo catalán y me encanta, suena muy bien. Algo me entero, ¿eh? Gracias.
Antes de hablar propiamente del campo de trabajo, de esas experiencias que harán los jóvenes este verano, hablemos primero del carisma. ¿Cuál es el carisma de los misioneros javerianos?
Bien, nosotros los misioneros javerianos tenemos así como modelo a San Francisco Javier, el patrono de las misiones. ¿Y qué hemos cogido de Francisco Javier? No lo ignaciano, sino lo misionero. Es patrono de las misiones porque él estaba preocupado de llevar el Evangelio, Jesucristo, la buena noticia, a aquellos que no le conocen. Entonces, nuestro carisma, nuestra congregación, se dedica única y exclusivamente al anuncio de Cristo a los no cristianos. Tenemos un cuarto voto, somos religiosos, y el cuarto voto es dedicar nuestra vida a la misión ad gentes. Y es muy bonito.
Nadie es extranjero en nuestro corazón, es el lema de este campo de trabajo en Ceuta. ¿En qué consiste y quién puede participar?
Vale, este lema lo hemos cogido del mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de Inmigrantes. Y es muy bonito. Nadie es extranjero, él decía, en la comunidad cristiana y, digamos, para hacerlo para los jóvenes en nuestro corazón. ¿En qué consiste? El objetivo es doble, es único y doble. Lo primero es dar cariño al inmigrante. ¿Qué significa dar cariño al inmigrante? Significa, son jóvenes que han atravesado el desierto a pie, de Guinea, de Senegal, de Costa de Marfil, de Camerún, y para mí lo más importante es que ellos se sientan amados, que sientan un corazón que les acoja. Entonces, los jóvenes que vienen con nosotros, eso es lo que van a hacer. A veces tienen heridas físicas por las concertinas, tienen heridas espirituales, una de las más fuertes, ellos me lo dicen, Rolando. A mí me gusta que la gente me quiera, me dan una moneda, pero no me miran a los ojos. Dar cariño significa eso. La otra cosa es ensanchar el corazón del joven que va. ¿Por qué? Porque a veces vivimos como muy encerrados en nuestro medio. Pensamos en los nuestros, en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestro país, pero se nos olvidan los demás. Y yo creo que esto es muy importante, o sea, el lema lo dice. Nadie debe ser extraño a nuestro corazón porque Dios nos ama a todos. ¿Cómo se hace? Se hace en el Centro San Antonio de Inmigrantes, que es la realidad de la diócesis de Ceuta, Cádiz y Ceuta, de acogida de inmigrantes. De lunes a viernes se hace a través de clases de alfabetización funcional en castellano. Muchos inmigrantes no vienen a España para quedarse, ellos desean ir a Francia, a Bélgica, o sea, el sueño es ir con otros, se tienen por obligación que quedar aquí, pero es importante la lengua porque esto es muy muy delicado. Muchos son musulmanes, otros tienen una religión tradicional africana y hay algunos cristianos y católicos, o sea, cristianos protestantes, evangélicos, pero también católicos. Para mí lo más importante de esto es que los jóvenes se dan cuenta de que el mundo es muy plural, de que el mundo es una cultura muy rica, la africana. Yo he vivido 15 años entre Chad y Camerún, y de que los demás tienen como la alegría de encontrarse con un cristiano. Digo, nuestra manera de estar, la de los jóvenes, la nuestra con ellos es, yo soy cristiano. No es que eso evangelice, sino que el hecho de estar aquí, yo digo, mira, estos chicos en lugar de irse de vacaciones han venido a estar con vosotros, a acogerlos, a amaros. Esto es algo muy bonito. No sé si esta es una dimensión. Campo de inmigrantes de Ceuta. Hay otra dimensión, porque para mí Ceuta es un laboratorio de humanidad. En Ceuta hay cristianos, hay musulmanes, hay judíos y hay hindúes. Entonces nosotros visitamos la sinagoga, la mezquita, el templo hindú y redescubrimos otras dimensiones de Dios en la humanidad. Esto es importante también para redescubrirse uno como cristiano, cuáles son las diferencias. Y hacemos un pequeño fin de semana en Tetuán. En Tetuán, Marruecos. ¿Por qué? Porque ahí para mí es importante que descubramos lo que hacen los franciscanos en un país donde no se puede evangelizar, donde no se puede bautizar, pero donde se está. ¿Qué hace la iglesia en un país musulmán? Para un joven de 18, de 20, 25, 26 años, es, perdón la expresión, una pasada y además llama la atención.
¿Cuántos jóvenes participan?
Bueno, hay dos campos de trabajo, entonces en uno tendremos 13 jóvenes, en el otro 15, y nos hemos exagerado porque, a ver, que no tienen que ser más los jóvenes españoles que están ahí que los inmigrantes. Los inmigrantes más o menos, a ver, en el CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, hay cerca, en este momento, de 850, pero tiene capacidad para 500. Y el Centro San Antonio acoge entre 40 y 50 jóvenes diarios. Entonces nosotros nos organizamos para acogerlos a ellos a través de actividades.
¿Se requiere algún tipo de preparación, formación? ¿Esos chicos que van allí previamente?
Claro.
¿Cómo se les prepara?
Bueno, no. Nosotros no requerimos una preparación previa. Eso sí, solicitamos docilidad y disponibilidad. Y yo sí pido a los jóvenes que previamente me digan si tienen fe o si están creciendo en ella. Porque hay jóvenes que me dicen, mira, yo no quiero, no tengo nada de fe, no quiero rezar, yo solo quiero hacer algo por los demás. Le digo, bueno, a lo mejor no es tu lugar, a lo mejor sería mejor una ONG. A ver, no quiero ser malo, pero yo creo que nosotros estamos para, a partir de nuestra fe, crecer en este darse al otro. Imitar a Jesús hoy en día y en joven.
¿Cuántos años llevan impulsando esta iniciativa?
Bueno, nosotros como misioneros javerianos vamos para el sexto año. Hemos tenido entre 2 y 3 campos de trabajo cada año. ¿Por qué inmigrantes? Bueno, yo he vivido en África 15 años, lo dije hace un momento, en Camerún y en Chad. Es importante dialogar en un código de lenguaje. Para nosotros el inmigrante es alguien que se acerca. ¿Cómo ofrecerle una sonrisa? ¿Cómo ofrecerle cariño y todo? Y yo digo, respetarlo en sus convicciones religiosas, porque hay muchos musulmanes, pero que ellos se sientan contentos de hacerlo y de descubrirse. Para mí es una salida del joven español que sale de su entorno, de su confort cotidiano, y una salida del inmigrante que llega al encuentro con el español. Y yo diría, con la iglesia en España, con los cristianos en España.
Hemos hablado de esta experiencia de misión en Ceuta, pero no es la única que ofrecen, como comentábamos al principio. Por ejemplo, también se ofrece una experiencia misionera en Marruecos, ¿no? Y una chica de la diócesis también participará este verano.
Claro, esto ya es otra cosa, yo he observado personalmente, yo lo he observado de manera muy personal, pero yo digo, somos un grupo, el Consejo Misionero de Jóvenes, que pertenece a la Conferencia Episcopal de Misiones y a las Obras Misioneras Pontificias. Entonces, somos quienes organizamos este encuentro misionero y somos los que contactamos con muchas otras instituciones y congregaciones que ofrecen a los jóvenes diferentes lugares para vivir el verano en misión. Puede ser Perú, Ecuador, Kenia, Sudáfrica, Camerún, India, Filipinas. Bueno, ¿qué sucede? Hay muchos jóvenes que viven un año esta experiencia como especie de paréntesis, algo muy profundo, algo donde al regresar a España se sienten incomprendidos, porque claro, es que no es lo mismo estar viviendo, no sé, en Bolivia, en alguna aldea por ahí perdida, regresar aquí y la gente no te entiende. Esto es lo primero. Segundo, los chicos viven la intensidad de un encuentro que desean repetir. Y el año siguiente se van a Kenia, y el año siguiente se van a la India. Pero, ¿qué estamos haciendo con ellos? Lo más importante, cómo Dios entra en su corazón. Esto es lo más importante. Entonces, en Marruecos nosotros nos hemos dicho, vamos a hacer una cosa distinta. Es decir, yo digo, es una experiencia de despojo. ¿Por qué? Porque vamos una semana a una aldea seminómada en el Alto Atlas marroquí. Es una comunidad que lleva a las franciscanas misioneras de María y es en medio plenamente musulmán, lógico es. Hacemos una especie de, bueno, colonia de vacaciones, que es un poco de apoyo escolar y dar un poco de cariño y, bueno, comer con ellos. ¿Qué significa? Despojo, despojo material. Ahí no hay WhatsApp, primera cosa. No hay, o sea, yo no hablo ni berber ni árabe. Las oraciones se hacen con las religiosas y la Eucaristía en francés. Muchos jóvenes hoy ya no hablan francés. Después, yo tengo ganas de comprar algo, pues no hay dónde comprar nada. Este despojo material para mí ayuda a redescubrir acompañada, de manera acompañada, ayuda a redescubrir que puedo ser feliz en muchas cosas. Y entonces es un redimensionar todas sus experiencias de misión. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Qué me está pidiendo Dios? Lo más importante es eso. La segunda parte es en un monasterio. De este monasterio es muy fácil hablar de él, Notre Dame del Atlas. La gente ha oído mucho o ha visto la película de Dioses y Hombres. Los monjes cistercienses que vivían en Tibirín, en Argelia, que fueron asesinados hace 20 años, el año pasado, y de los cuales quedaron dos supervivientes. Ellos se trasladaron a Marruecos, a Midel, es a donde vamos, al monasterio. Uno de ellos es superviviente, tiene 93 años, Jean-Pierre, y ahí hacemos un retiro de 4 días, un retiro ignaciano en silencio. La idea de este retiro es buscar libertad interior para estar disponible a lo que Dios quiere de mí. Esto es algo muy bonito. En otras palabras, poner al joven en una situación donde yo puedo despojarme de muchas cosas y seguir siendo feliz, porque eso es real. Y segundo, más espiritual. A ver, 4 horas en silencio todos los días, individualmente. No es para todos, pero lo podemos hacer.
Pues padre Rolando Ruiz, gracias por acompañarnos.
Gracias Ana y gracias y saludos a todos.
Iniciem el bloc de notícies amb la celebració de la trobada diocesana d'escolans que aquest any s'ha fet a Vilanova d'Escornalbou.
Amb el lema Aneu i anuncieu, el dia 26 de juny, prop d'un centenar d'escolans, mossens i acompanyants es van aplegar a Vilanova d'Escornalbou per a celebrar la trobada anual dels escolans de l'arxidiòcesi. La trobada, organitzada pel Secretariat Diocesà de Vocacions, vol transmetre als escolans la seva important missió tant a les seves parròquies com en el testimoni que poden donar en la família o els amics. Al matí es va iniciar amb una gincama pel poble on, a través de 5 proves, els escolans van conèixer i aprofundir quins són els elements necessaris per a viure la crida: la comunitat, la paraula de Déu, l'Esperit Sant, la vocació crida i la missió. Seguidament, a l'església parroquial de Sant Joan Baptista de Vilanova d'Escornalbou, el senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol, va presidir l'Eucaristia.
I també ens fem ressò d'un altre acte que s'ha celebrat recentment a Tarragona amb motiu del centenari del naixement de mossèn Muntanyola, la presentació del llibre Els goigs i els cants populars de mossèn Ramon Muntanyola.
Aquesta publicació, editada pels gogistes tarragonins i que compta amb el patrocini de l'Arcabisbat i de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, es va presentar el dia 22 de juny a l'Església de Sant Agustí de Tarragona i va comptar amb l'assistència d'alguns familiars de l'homenatjat procedents de Cervià de les Garrigues. El president dels bogistes tarragonins, Carles Batxes, va expressar una gran satisfacció en presentar aquesta obra i va explicar que l'associació sempre s'ha fet present en totes les grans celebracions de la ciutat i va qualificar aquesta publicació d'obra emblemàtica. La presentació del llibre va anar a càrrec del professor Lluís Monconill, el qual va conèixer en persona a mossèn Ramon Muntanyola. Monconill explica què suposa per a ell la poesia.
Per a Muntanyola, la creació poètica, són paraules seves, és un gemec musical de l'ànima, una visió verbal del paisatge interior. Ambdós parlen de visió, visió nua i total, visió verbal del paisatge interior. Ambdós se senten, per la poesia, sobreeixits i impel·lits a la comunicació generosa.
La publicació, que conté 20 goigs, 8 himnes i aves i un goig humorístic, compta amb el suport musical de les melodies corresponents i l'autoria d'algunes partitures modèliques. El recull i comentaris del llibre són obra de mossèn Joan Roig Montserrat. El do de la poesia va ser el vincle de tots dos preveres tarragonins.
Mossèn Muntanyola sintonitza fàcilment la seva creativitat poètica i gogística amb alguns dels seus moments vitals. Les etapes de la seva formació humanística i eclesiàstica, els paurs de Bellpuig i el seminari de Tarragona, li serviren per assegurar el domini de la preceptiva literària que ell posaria sempre al servei de la seva innata vena poètica.
Resseguint el perfil humà de mossèn Muntanyola, la presentació de la publicació es va complementar amb la lectura d'alguns goigs, com el de Santa Maria de Poblet i de Santa Maria del Mar de Salou, l'última parròquia que va regentar.
I acabem amb un apunt cultural i musical. Tarragona serà una de les seus del 19è Congrés Mundial de Carilló.
El dia 6 de juliol, a les 8 de la tarda, la Catedral de Tarragona serà la seu de l'actuació del cor i orquestra dels Amics de la Catedral, dirigit per mossèn Miquel Barberà, i la interpretació de diverses peces per part de carillonistes d'arreu del món. En aquest concert, que reunirà en un mateix acte instrument d'orquestra, cor, orga, comptarà amb el carilló mòbil procedent de França. Barcelona acollirà de l'1 al 5 de juliol el 19è Congrés Mundial del Carilló, dirigit per Anna Maria Reverter i organitzat per la Generalitat de Catalunya i la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. I del 6 al 8 de juliol se celebrarà el postcongrés amb activitats complementàries a diferents poblacions de Catalunya, com Tarragona, les Terres de Lleida i Montserrat. El Congrés es planteja com un espai de debat i reflexió sobre la realitat cultural i artística del carilló, fent èmfasi en la seva evolució tècnica i com pot ajudar a oferir no només noves vies de modernització artística, sinó també una nova manera de potenciar-ne el reconeixement social i cultural. Un altre dels objectius del Congrés del Carilló és donar a conèixer aquest instrument i fer que tothom que ho desitgi pugui gaudir de la seva música. El carilló és un instrument musical format per un mínim de 23 campanes de bronze afinades de forma precisa perquè puguin sonar conjuntament i produir un efecte harmoniós en el moment que són percutides, mitjançant un teclat i pedaler característics. Per a més informació del Congrés, poden consultar el web carilloncongrés2017.com. La paraula Congrés amb doble S final.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Pel dimarts 4 de juliol hi haurà el Camí de Sant Jaume per a joves, que s'allargarà fins a l'11 de juliol. Aquest estiu es farà el Camí de la Plata des d'Ourense fins a Santiago de Compostela. L'activitat s'adreça a joves a partir dels 14 anys, que cursen el segon de l'ESO. Per a més informació i inscripcions, fins a cobrir les places, al web de l'EJ.cat. I organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Pel diumenge 9 de juliol hi haurà el 29è Col·loqui Europeu de Parròquies a Barcelona, que s'allargarà fins al 14 de juliol amb el lema Cristians a Europa, un poble amb una missió. El Col·loqui Europeu de Parròquies és una reunió de cristians de parròquies i de comunitats cristianes de països d'Europa. Cada dos anys i en un país d'Europa diferent, aquests cristians es troben en ocasió d'un col·loqui on comparteixen les seves experiències sobre qüestions d'església i de societat partint del seu compromís pastoral. Tindrà lloc a la residència La Salle Bonanova de Barcelona. Pel dilluns 10 de juliol començaran els cursos bíblics d'estiu, que seran fins al 14 de juliol. Als matins es tractarà l'Antic Testament, la història de la salvació en el Pentateuc, i tindran de professors Joan Ferrer i Joaquim Malé. I per les tardes el Nou Testament, l'Evangeli de Marc, i el professor serà Josep Lluís Arín. Tindrà lloc al Centre Tarragonense del Seminari i organitza l'Associació Bíblica de Catalunya i Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós.
Doncs gràcies, Montse. I us recordem que tot l'espai de l'agenda el podreu trobar, com sempre, al web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. Doncs fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater, i qui us parla, Anna Robert. Nosaltres ens acomiadem, però ja fins al proper curs. L'equip que fem possible aquest programa, us desitgem que tingueu un bon estiu i unes bones vacances, aquells que en pugueu fer. Que vagi molt bé. Adéu-siau.